Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa en Alfonso. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit que l'alto al foc al Líban s'allarga 3 setmanes més. Això passa després que el president nord-americà s'hagi reunit a la Casa Blanca amb delegats del país àrab i d'Israel.
Hem tingut una gran trobada amb els representants oficials del Líban i Israel.
The president of Lebanon and the prime minister of Israel.
Creiem que el president del Líban i el primer ministre d'Israel podran venir aquí durant les pròximes setmanes i han acordat 3 setmanes addicionals d'alto el foc.
No firing, ceasefire.
Poc abans de l'anunci, Hezbollah, que no participa en aquestes converses, havia atacat al nord d'Israel. De fet, la treva al Líban, anunciada fa una setmana, s'ha violat des del primer dia i aquest mateix dijous, bombardejos aeris i atacs amb artilleria per part d'Israel han matat 3 persones al Líban. Més notícies, nou rècord de venda de llibres per Sant Jordi. Se superen les xifres de l'any passat. Segons dades provisionals del Gremi de Llibreters de Catalunya, s'han venut títols per valor de prop de 27 milions d'euros. La novel·la de Regina Rodríguez Sirvent, Crispetes de matinada, ha estat el llibre més venut aquesta diada, segons les dades del Gremi. L'autora de Les calces del sol n'ha parlat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
Quan ara m'he trobat amb totes les lectores i lectors que han vingut avui, compartim aquests moments tan intensos i aquestes emocions tan heavies que els han acompanyat en moments molt bons i molt dolents de les seves vides i que, bueno, que aquest llibre que els ha ajudat d'alguna manera pues, es vengui tant, doncs a mi em fa feliç, no?
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 anys i amb un estat de salut molt fràgil, anirà dilluns de manera presencial a l'Audiència Nacional, tal com li ha ordenat el tribunal que el jutja a ell i als seus fills per la presumpta fortuna oculta. La sala li podia haver evitat aquest tràngol, però es referma amb la presencialitat de l'acusat en la recta final del judici. Incertesa a l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua per com afectarà l'intent del PP i Vox d'esborrar el català a la comunitat. Els membres de l'organisme neguen de totes que el català estigui imposat a l'Aragó i, de fet, lamenten que les institucions autonòmiques mai han cuidat ni aquesta llengua ni l'aragonesa. Ho ha dit l'acadèmica Maite Moret, al Més Nit de 3Cat Info.
Doncs és que no tenim protecció de cap tipus, no? Però és que no l'hem tinguda mai. O sigui, ni per al català ni per a l'aragonès. Institucionalment, doncs, les llengües pròpies de l'Aragó no estan protegides en absolut.
Desallotjades una 30ena de persones aquest dijous a la nit a Badalona per l'esfondrament d'un edifici abandonat al carrer Granada, al barri de Lloreda. Segons els bombers, els veïns afectats viuen en edificis adjacents i no hi ha hagut persones ferides. Fins a la zona s'hi han desplaçat 7 dotacions dels bombers que amb drons han comprovat l'estat de l'immoble per assegurar-se que no hi havia ningú a l'interior. Aquest divendres els tècnics municipals hauran d'inspeccionar la zona per decidir què es fa amb l'edifici afectat. És Taylor Swift, l'artista més reproduïda a Spotify. Avui fa 20 anys que es va fundar aquesta plataforma que per primer cop ha publicat quins són els artistes, els àlbums, les cançons i els podcasts més escoltats de tota la seva història. El porto-riqueny Bad Bunny va darrere de Taylor Swift i és el segon artista més reproduït de tots els temps. No és cap sorpresa, perquè l'any passat ja va ser l'artista més escoltat a la plataforma per 4ª vegada en el rànquing anual, després de desbancar precisament Taylor Swift. A més, Bad Bunny té l'àlbum més escoltat en la història de Spotify amb Un verano sin ti i completa el podi Drake. Esports, l'Espanyol ha allargat a 15 les jornades consecutives de Lliga sense guanyar. Nova derrota blanc i blava aquest dijous, un 1-0 al camp del Rayo Vallecano, amb un gol encaixat a les acaballes i un penal desaprofitat al segon temps, encara amb empat a 0. A primera aquest dijous s'han disputat 2 partits més, llevant 2, Sevilla 0 i Oviedo 1, Villarreal 1. Les proves mèdiques que ha passat Lamine Yamal aquest dijous han confirmat que es perdrà el que queda de temporada amb el Barça, però hauria d'estar a punt per disputar el Mundial. El davanter blaugrana té un trencament muscular al bíceps femoral de la cama esquerra. I segon partit de la setmana, tot o res, per al Barça de bàsquet a l'Eurolliga. El conjunt de Xavi Pascual visita aquest divendres la pista del Mònaco en la segona eliminatòria de la repesca per accedir als quarts de final amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Fins aquí les notícies.
Cristo no está muerto.
Unes 4.000 persones s'han congregat a València per veure l'apòstol Guillermo Maldonado. Maldonado és un dels líders evangèlics més importants dels Estats Units. Mònica Clua, politòloga.
Té connexions molt directes amb el president Trump i amb l'ascens de Trump al poder.
L'apòstol té esglésies escampades arreu del món, també a Catalunya. L'objectiu és recristianitzar Europa i influir en l'agenda política.
Aquí somos cristianos y después somos republicanos.
Rubén Moreno va sortir d'una església evangèlica fundamentalista com la de Maldonado.
Lo tienen todo muy estudiado. Están buscando personas vulnerables. Luego, una vez que ya estás dentro, ya hablamos del dinero. Dios no tiene cuenta del banco, pero el pastor sí.
Poder i glòria.
Poder i glòria és un projecte transmèdia dels solidaris de Catalunya Ràdio i el 30 minuts de TV3.
Aquest dissabte a les 10 del vespre a Catalunya Ràdio i diumenge a la mateixa hora a TV3.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Aprofiteu que és l'últim dia de la setmana per nosaltres, per tant, fins diumenge a les 12 de la nit no tornem a parlar. Va, que ens truca en Joan des de Calldetenes. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit, Marta. Bona nit, ignorants, amics. Bé, ja es va acabant el dia després de les notícies de l'una, però jo he pensat, he intervingut en total unes 3 vegades, amb aquestes s'han 3 vegades. Soc de la comarca d'Osona,
sí,
d'un poble que es diu Calldetenes, que gairebé està enganxat amb Vic, i tinc 74 anys.
Molt bé,
no
Joan.
No és que sigui escriptor, soc una de les principals particularitats és que sóc invident total des de l'any 1999. O sigui que fa uns 27 anys que no hi veig. Però em vaig proposar el repte aquest any com un repte personal d'escriure un llibre.
Carai!
Bueno, l'he acabat justament 2 dies abans de Sant Jordi.
Molt bé,
és
Joan.
És una autobiografia que m'ha hagut de... diguéssim, de buscar jo mateix, editar jo mateix, una autoedició,
sí.
perquè clar, no sóc famós, per, ni molt menys, però amb aquesta autobiografia, doncs, què explico? Explico, doncs, tota la meva vida. Coses que fan... bueno, coses que potser faran gràcia, coses que faran meditar, coses que faran esborrar tot el temps de trauma, de rehabilitació, i tota la lluita que he tingut, que al final, quan jo pensava que la vida no tenia cap sentit, que llavors he trobat el sentit a la vida i que es poden fer múltiples coses, i gràcies a les ajudes que he tingut de la ONCE, dels amics, dels companys, sóc una persona capaç d'ajudar amb altres i tots, fins i tot en aquests moments.
Que bonic, Joan,
pensat,
això que
això
dius,
ho has de comunicar, ja que és una gran alegria, ho comunicaràs.
I tant que
a
sí.
A part d'això, si algú estigués interessat en aquest llibre, que jo no hi guanyaré res, al final no hi faré negoci, perquè que els vengui... Vull dir, vaig fer una presentació el divendres, que vaig convidar els amics, vaig vendre bastants, me'n queden uns quants, i no sé si en faré alguna altra edició. Però he pensat, mira... La Marta em deixarà parlar, que ja fa tants anys que jo soc seguidor de versió RAC1, de seguir també en Toni Clapés,
molt
i
bé.
Aquesta nit m'he animat a trucar-vos-a.
Doncs jo encantada de saludar-te, Joan, i et trobo que ets molt valent i que has tingut molta persistència a l'hora de publicar aquest llibre, i et felicito, perquè això està molt bé.
Gràcies.
Fer coses
gràcies.
Així
una
està molt bé.
Una de les coses que he tingut ha estat a veure quina tècnica emprava, saps? Perquè feia molts anys que no havia escrit amb ordinador. Llavors els ordinadors Macs encaraven molt petits i m'equivocava molt. Vaig dir, porteu-me un teclat d'aquells antics rectangulars llargs.
Més grans,
llavors,
clar.
Vaig anar a comprar gomets. Vaig enganxar gomets sobre les lletres. I primer anava molt a poc. I al final he acabat el llibre amb 180 pàgines. Hi ha algunes fotos que surten els meus pares i germans. I jo crec que molta gent els hi pot interessar, perquè és real, és una cosa total, una història real, però que molta gent s'hi sentirà
identificada, clar.
Perquè vaig començar jo, soc nascut al 51, i moltes de les coses que m'han passat a mi hauran passat amb els ignorants, clar. Que ara estan a casa escoltant.
Clar. Joan, doncs escolta'm...
I m'heu fet un favor de poder parlar, eh?
No, no, el favor, cap favor. Jo encantada d'escoltar-te i gràcies per compartir-ho al programa, perquè ja he dit que ens encanta compartir les bones notícies, totes, però les bones, i aquesta és una molt bona notícia. Així que...
Ja ha fet un dia molt maco de passejar, anat a Vic, he passejat, he comprat les roses, tres roses, per una per la cuidadora, per la seva filla, i esclar, jo estic sol, vivint sol, separat. Però tinc la meva exdona aquí al costat a casa, que picant la paret ens podríem sentir.
Ah,
eh?
Mira, veus, us ajudem. molt bé, Joan. Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu, bona nit. Sí. La Margarita des de Figueres, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, bueno, ara que preguntem sobre Sant Jordi, la veritat és que ha sigut un dia molt maco per mi. Hem anat fora, hem comprat roses, hem comprat llibres, ha sigut un dia molt maco.
Ai, que bé, molt bé.
La meva pregunta és per què la sonoritat de les pel·lícules en català són tan dolentes? Jo sempre escolto la ràdio, la televisió en català, i soc catalana de tota la vida, però les pel·lícules en català arriba un moment, al cap de 10 minuts, és que ja no les entenc, i ja tinc la plaga. I l'altre dia ho vaig estar comentant amb un WhatsApp amb les amigues, i quasi totes em van dir, a mi em passa el mateix, ja no les escolto, ja no les puc veure, perquè no les entenc. No,
perquè no s'entén bé els actors, no, vols dir? No s'entenen bé quan parlen, sí.
No parlo, no. I menys quan de tant en tant fan pel·lícules amb idiomes que no són el català més fàcil per nosaltres, és clar, perquè pot ser o sigui, el mallorquí encara ho entenc menys. Però no és només això, és el català més normal que no es pot... Jo no l'entenc, i hi ha moltes de les meves amigues tampoc. I em sap greu, perquè m'agrada les pel·lícules en català, m'agrada sentir-ho en català. Per què jo no ho puc entendre?
Doncs hem de preguntar a algú que hi entengui amb el tema del so del cinema. A la tele, perquè entenc que si va al cinema...
Sí, però és que soc gran i ja no hi vaig al cinema.
Ja, per això, vull dir que és a la tele, tot això passa a la tele.
És a la tele.
Sí.
Quan són doblatges és més fàcil, molt més fàcil, però quan són originals...
Originals en català, sí.
Català,
sí,
deu tenir, no les entenc.
Deu tenir a veure amb la manera que es filma i la manera que es fa el so. A veure si algú ens ho sap dir, si no ho preguntarem nosaltres.
Moltes gràcies.
Als professionals. Moltes gràcies, Margarita.
Adéu.
Que vagi molt bé. Bona nit.
Bona nit.
L'Àlex, des de Badalona, bona nit.
Hola, Marta, què tal? Molt bona nit, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, aquí escoltant-vos, com sempre.
Perfecte.
Feliç Sant Jordi, per cert.
Gràcies, igualment.
Mira, jo tenia una pregunta que he estat molt bastant atent a l'entrevista que has fet abans a la primera hora a la endocrina, un nutricionista, que ara no recordo el seu
Flores,
nom.
Sí, una metge integrista, Flores, sí.
Sí. Mm. Exacte. Sobre el tema del dejuni intermitent, sí. Mm-hmm. I, bueno, era allò de dir, clar, és que això a mi m'interessa perquè ara estic, doncs, evidentment, com degut a circumstàncies vàries de la vida, m'he engreixat massa, mm-hmm, i necessito aprimar-me. I tinc un amic també, molt bon amic de tota la vida, que també s'ha aprimat molt en qüestió de 2-3 anys, bueno, faci de fer molt d'exercici, gimnàs, caminar, piscina, tot. I, evidentment, també cuidant molt l'alimentació, mm, i em va dir que el tema del dejuni intermitent també ho havia fet, però clar, i jo és que voldria acotar que, és que jo sóc diabètic insulinodependent, i de quina manera ho podria fer o no, clar, per no tenir baixades de sucre,
clar.
Saps? No.
Aquí és més complicat, em sembla, eh?
Sí. Ja.
Jo diria, bueno, vaja, no, jo no sóc la doctora, vull dir que hauries de fer la consulta potser al teu metge, perquè sí, aquí et passes moltes hores sense menjar i aquí hi ha perill realment que puguis tenir una baixada.
Exacte, sí, sí, vull dir, clar, de quina manera seria la manera més saludable, clar, no, d'ai, que jo, evidentment, de baixades de sucre n'he tingut molt, al llarg de la vida n'he tingut moltíssimes i em conec els símptomes,
clar,
vull dir, i tal, i sé quan és allò que haig d'anar a buscar alguna cosa, no, ara no és qüestió de ara tinc bé de gust això, tinc un qüestió, no, és que vaig això perquè és que on bec un suc ja o m'hauran de venir recollint ambulàncies,
clar,
saps?
Clar, vull dir. Sí, sí, és complicat, quan hi ha les baixades aquestes fortes.
Sí.
Jo crec que hauries de consultar el metge, sí, perquè no sé que ell ha parlat d'alguns casos en què no és tan recomanable, però no, ara no recordo si ha dit el tema de les persones que tenen
no
sucre.
La diabetis no ho ha dit. Ha dit els adolescents, l'embaràs i la lactància.
És que ara em diu l'Aina que sí que ho ha dit. Diabetis ho ha dit, sí? Sí, em diu l'Aina que sí que ho ha dit, diabetis.
Ah.
Si vols, li puc fer una reconsulta, li podem fer una...
No, se m'ha passat, mira, no, i això que estava...
No, li podem demanar i t'enviem un missatge, t'ho diem, perquè et quedis tranquil.
Doncs gràcies.
D'acord?
Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Marta.
Gràcies a tu, Àlex, que vagi molt bé.
Vinga, molt bé.
Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Adéu,
bona nit. Adéu, bona nit. Adéu.
És la 1 de la matinada i 17 minuts.
He guardado el rayo de sol en el atardecer, lindo que he visto para compartirlo contigo. He guardado el beso más dulce y apasionado para regalarlo solo a tus labios.
Aquí, en aquest país, ha sigut un dia de feina intensa per als llibreters i llibreteres. Sant Jordi és una gran jornada, sí, però ells ja fa dies que es preparaven i quan acaba un dels dies que més llibres es venen, ve una altra feina amb tot el que no han venut, el que volen tornar, el que es quedarà en el seu establiment uns dies més. Normalment, tot això ho fan les llibreries que tenen les novetats editorials, però nosaltres, avui, hem volgut posar el focus en una llibreria de vell, on les piles i piles de llibres i les estanteries plenes d'exemplars hi són els 365 dies de l'any. Davant del Palau de la Música Catalana, a Barcelona, just on hi ha l'escultura de Jaume Plensa, Carmela, que és el títol que té, hi ha una petita porta plena de postals, llibres a un euro, i a dins un món que atrau els que busquen exemplars antics, però també els que només volen una imatge per pujar a les xarxes socials. Darrere del taulell de la llibreria del Palau, des de fa gairebé ja 40 anys, hi ha la Gessamí Catafau Ramon. Va començar quan tenia 24 anys. Un dia un senyor que hi entrava per anar al bany li va proposar que la solució era vendre els llibres a pes. I va ser tot un èxit, que amb el temps va anar baixant i va desaparèixer. Ara resisteix, se'n surt, diu, gràcies als turistes. I ha trobat un moment per parlar amb nosaltres. Bona nit, Gessamí.
Bona nit.
Et saps tots els títols dels llibres que tens a la llibreria del Palau?
No, en absolut. No.
Però si algú entra i pregunta per un llibre, tu saps si el tens o no el tens?
Més o menys em sonen força. El que passa és que també és veritat que un llibre, depèn d'on queda com enterrat, Si no et passa per davant dels ulls, ja està. Vull dir, molts cops dius, no, això no ho tinc, i resulta que el client va i ho troba.
La Jessamí treballa cada dia de 1 de la tarda a 9 del vespre.
Exacte.
De dilluns a diumenge. Mm. No tens cap dia de festa, no fas cap dia de festa.
No,
per què?
Doncs perquè és un lloc turístic, és el que hem fet des del principi, pràcticament, però clar, jo abans de la pandèmia em podia permetre tindre una persona que feia els caps de setmana, que feia els festius, i ara doncs no m'ho puc permetre, i aquestes alçades ho haig de fer jo, per això obro la 1.
Clar, que no pot ser matí i tarda, perquè si no, no...
És que haig de fer coses, perquè també faig tots els papers de l'auca. La que escombra sóc jo...
La que escombra, la que tria, la que remena...
Tot.
La que treu la pols quan pot... La que els embolica, o fins i tot, si t'arriba algun llibre que està molt malmès, també l'arregles una mica?
No, està clar, està clar, està clar, sí, sí.
I quin tipus de persones entren a la llibreria del Palau?
D'entrada, molts turistes... ara, d'uns anys cap aquí, també molta gent a fer-se la foto i penjar-ho a no sé on, saps?
Xarxes socials.
Exactament, xarxes socials. I després, doncs, també gent d'aquí, i també molts sombats. Clar, vull dir, són llocs que són molt proclius, donen molt de sí
per buscar coses o senzillament per passar l'estona.
Exactament.
És a dir,
exactament.
Que tu pots estar una tarda amb diferents persones amunt i avall i que acabin sense comprar res?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Tu pots acabar un dia sense fer un euro?
No, això ja no. Això ja no. El que passa és que sí que he tingut dies, a lo millor, de fer 20 euros en tot el dia, a davant del Palau de la Música, 8 hores. Això, sí.
Això ha passat.
Això ha passat, sí, sí.
I tu no et desmoralitzes, malgrat... Perquè portes...
És que no puc fer-ho.
40 anys gairebé aquí.
Sí, ara el 2 de maig farà 40 anys. O sigui, sí, però no, és que no em puc desmoralitzar. O sigui, aquí l'únic que vaig agafar el local aquest el tenia el meu pare, agafat, llogat, i perquè aleshores el meu pare era l'època que tenia de comprar amb subhastes i coses així. I aleshores va fer com una espècie de... O sigui, era un tipus de botiga que tan aviat venien pitos com... Bueno, xiulets, en cas serien... doncs tan aviat venien
com
xiulets...
Com ampolles o com...
Exactament,
com pots, sí.
Exactament. Mm. I aleshores, doncs, jo va haver-hi una cosa greu de familiar, vull dir que el meu pare, diguéssim, es va veure com obligat a ajudar-me. I aleshores em va dir, diu, mira, diu, jo si vols he llogat...
Aquests baixos?
Aquests baixos, diu, i mira, si d'allò, diu, pots posar llibres, que és el que a tu t'agrada, i així ens va ser.
I això amb 24 anys vas posar llibres, que és el que t'agrada,
sí, sí.
I 40 anys després continues amb llibre,
amb els llibres,
que és el que t'agrada.
Que és el que també m'agrada, sí, sort. Perquè és que si no hi ha...
Clar, jo estic pensant, potser algú ha vingut alguna vegada i t'ha fet una proposta de dir, per què no vens bubble tea, cheesecake,
sí,
magdalenes
sí.
Amb toppings de no sé què?
Això sí, això sí. I el tema dels cafès, també, el tema també dels vins, això també m'ho han proposat.
O sigui, de tenir vins de fer... i llibres o només
exacte.
Vins?
De tenir
barrejar.
Vins i llibres per fer una... Vaja... El que passa és que... Bueno, depèn molt del moment vital i jo no em veig en cor de fer... Bueno, és que depèn de mi. Aleshores, l'únic que faig és el que jo veig que puc fer.
Que saps fer, que has fet tota la vida.
I que sé fer, sí.
Perquè ara, si t'has d'embolicar a fer un negoci nou, clar, necessitaries el recolzament d'algú de fora.
Jo ja no tinc edat per fer un negoci nou.
Però tu no et vols jubilar ara, no?
Ara no. Més que res perquè és que cobraré, perdó, una merda.
No, és una cosa a tenir, és una cosa a tenir en compte. És una cosa a tenir
és
en compte.
Això,
o sigui, hi ha gent que es pot jubilar abans d'hora perquè li queda una pensió a la mar de maca,
sí.
I gent que no podeu jubilar-vos perquè dius no, com més treballi millor perquè acabaran arrodonint una mica més.
Exacte.
Però a tu la teva feina t'agrada, no? Entenc.
Sí, a mi la meva feina, per sort, m'agrada. Per sort m'agrada, vull dir, i la veritat és que m'ha donat molt, saps? Vull dir... M'ha donat moltes satisfaccions, també.
Sí, si et demano per un record bonic de tots els teus anys aquí a la llibreria del Palau, també un al cap de seguida? O has de pensar molt?
No, bueno, com a record bonic, per exemple, quan vaig conèixer el meu mestre, jo vaig tindre la gran sort de tindre un mestre, que, que això no ho pot dir tothom, saps? Perquè, clar, quan jo vaig començar no existia internet, no existia res de tot això. I llavors posar-te a vendre llibres, per molt que no t'agradi llegir, que era el meu cas i tal, però el llibre vell és completament diferent. És completament diferent. I llavors sí que necessites... ja et dic, no hi havia el suport que hi ha ara d'informàtic, res de tot això. Llavors vaig tindre la gran sort que de seguida va passar per aquí un bibliòfil
que es deia...
Es deia Felip Maria de Dalmases i de Dalmases. I
què va passar en aquell moment?
I em va veure... tal com estava, tan desprotegida, tan sense saber res de res, que una mica va esdevindre el meu mestre. I va ser una persona que em va ensenyar molt, però malauradament doncs, va morir al cap de 3 anys. Si no, les coses jo crec que també haguessin anat diferents. Vull dir, perquè ell era un bibliòfil. O sigui, i jo, el del llibre així vell de veritat, l'he tingut que anar deixant passar.
No sé si has tingut moments una mica per oblidar, també, dins de la llibreria del Palau.
40 anys, molts, moltíssims.
Molts moments per oblidar?
Molts, moltíssims.
Que puguis explicar algun?
Que pugui explicar algun, doncs, per exemple, amb l'Ajuntament.
Amb l'Ajuntament?
Sí, vull dir, perquè jo vaig fer... O sigui, aquí no hi ha... L'entrada és molt petita. Diguéssim, no hi ha possibilitats de posar aparador.
Clar.
Perquè, a més, és la marquesina, està protegida. Vull dir, això...
És patrimoni, no?
És patrimoni.
No es pot tocar.
La marquesina, jo no puc tocar res. Però, aleshores, perquè entrés la gent... vaig fer uns expositors de fusta i els penjava a la meva marquesina, els penjo, amb postals de modernistes i tal, no? Postals escollides. I aleshores jo no sabia que això no es podia fer. O sigui, es veu que tu no pots penjar absolutament
no,
res.
Tampoc.
Clar, jo em pensava que sí que podia fer-ho perquè em pertany, o sigui, no ho estic posant
a la paret. No estàs fent una obra, ho estàs enganxant un moment i després ho trauràs.
Exactament,
no?
I després ho trauré per tancar. Doncs, llavors problemes amb l'Ajuntament, que si multes amunt, avall...
Mare meva.
Saps? Vull dir que... Clar, i el primer cop sí, vaig anar i vaig pagar la multa, però el segon cop ja no la vaig pagar. Vull dir, pel fet aquest, vull dir que l'argument és que... I llavors ho veuen. Però, vaja, com que... Saps què passa? Que com que es fa... Lo de tants caps, tants barrets, sempre és injust.
Igual, clar.
Sempre és injust.
Però clar, després
saps?
Ens queixem que perdem personalitat, que els barris deixen de ser barri, que s'instal·la qualsevol negoci que no té res a veure amb la ciutat ni amb el país, i un que hi ha, que és 100%, que és històric, i que manté una essència, ajuda'l una mica, no?
Sí. I tu o si més no, no li posis pas a les rodes.
Exacte, no li posis allò per anys.
Pas a les rodes,
clar. I tu no t'has sentit ajudada ni recolzada?
Ah, no.
Sí, per l'administració no, però per la gent, pels veïns?
Pels veïns...
Pels pocs que queden de veïns aquí, que no són turistes?
Pels veïns tampoc no especialment. No especialment, perquè vull dir, la gent em diu molt, però després... O sigui, saps què passa? Que jo sóc molt de fets, no paraules. Vull dir, llavors no cal que...
No em regalis les orelles.
Exactament.
Que et deuen dir, sobretot, no tanquis mai.
Però dius, a veure, m'has comprat una postal a l'any? Una postal a l'any? No.
Clar, així no farem res.
El que passa és que, malauradament, els veïns també estan desapareixent tots.
Clar, aquí et queden turistes, que són els que venen més.
Sí.
I hi ha una altra opció, perquè això ho he vist en alguna botiga... I ara estic pensant, per exemple, en el Múrria de formatges, que a fora, això és a l'Eixample, dret, crec, a fora hi ha un rètol que diu per entrar a mirar, hi ha una tarifa. Perquè hi havia gent que entrava, mirava, oh, que bonic, que tot, i tornava a marxar sense comprar res. I ara fan pagar per entrar, que això passa amb llibreries d'Europa, també passa, eh? Que fas una cua immensa per entrar en una llibreria de Porto i no si vols no compres res, però tu per entrar has de pagar.
Això
t'has pensat alguna vegada?
No pensis que vull dir, no ho desestimo, vull dir, tal com estan anant les coses. Vull dir, llavors el que fas és quan, si aquella persona compra alguna cosa, li tornes l'import, o sigui, el que t'ha pagat. Però ho penso,
Ho penso. Ho penses, però no ho has fet encara.
De moment encara no, però vaja, està en el meu pensament.
Està en el teu horitzó, una mica més...
Exacte. És que aviat perquè, que tard, perquè no? Perquè està desapareixent tot, i aleshores doncs, la gent hi venen a fer-se aquí fotos i postureig.
Clar, per penjar-ho a xarxes i no sí. compren res.
No.
Clar, però això tampoc és.
Ja, però...
Però passa, no?
Però passa.
Però passa. Si jo ara et digués, fes la carta als Reis, demana el que vulguis per acabar la teva etapa professional en aquesta llibreria, que no sé, el dia que tu vulguis plegar, què passarà, perquè això del relleu generacional, no. A no ser que vingui algú i faci el traspàs, que no pot fer...
Però clar, és que ara els traspassos clar, ja no també ja no és el que era abans.
Clar.
Vull dir, ara un traspàs funciona, per exemple, si tens una llicència de restaurant clar. O de bar, llavors sí. Però ara, o sigui, qui vindrà aquí per donar-me uns diners d'uns traspàs per estar en un negoci ruïnós?
Algun saps? Altre bibliòfil que existeixi i que aparegui per la porta.
Sí, es posarà a vendre per internet, si d'allò...
Ja encara ve gent que vols llibres a pes i diu, vull un quilo de llibres.
Sí, sí.
I quin ja, tipus ja, de perfil és aquest?
Doncs de gent que està fent una obra de teatre, una pel·lícula, un... o sigui que necessita un decorat. Uh-huh. O sigui que un aparador...
I els és igual els títols?
Una mica sí.
Ja.
Una mica sí. El que passa és que, clar, han de tindre també un cert d'allò de conjunt, perquè jo veig que hi ha molta gent que no en té ni idea. Vull dir, potser volen fer una ambientació dels anys 40 i s'emporten llibres amb Waflex i tal, que dius
no,
veure,
no és de l'època.
No. Això no toca, saps?
Sí, sobre els has de fer d'assessora.
No, sí, clar, clar. Vull dir, però jo el que vull és que, com tothom, que clar. Serà a la venda, que el client quedi content.
Evidentment.
Saps?
I gent jove ve?
Sí.
Ve gent jove?
Sí, sí.
Per
sí.
què? A fer-se fotos per
sí.
Instagram?
Bueno, a part.
A part d'això?
A part d'això.
A comprar llibres?
Però, sí, sí.
Ah, això
sí,
m'interessa.
La gent jove llegeix, eh?
La gent jove... O sigui, això... Aquest titular, la gent jove llegeix,
sí, sí,
no
sí,
tothom te'l diu, eh?
No, però és la veritat, eh? En el meu cas és la veritat.
I et venen sí, a buscar sí. coses específiques?
Sí, alguns sí, i d'altres no. I clar, i amb ells també és això, que un llibre que tingui 30 anys, quan tu en tens 20, hòstia, ja et sembla que quan és re, un clar. Llibre que tingui 30 anys, saps? Però, no sé, és sí, sí, gent jove... Gent jove n'hi ha.
És a dir, creus que ara mateix et compren més els joves que els més grans?
Diria que sí, perquè... Mm. Sí, sí.
Interessant.
També és que els... A veure, els grans ja, a partir de certa edat, ja, diguéssim...
No
ja
compren estàs... llibres?
No, ja t'estàs despedint del tema.
Però potser t'interessen coses
perquè,
concretes
sí,
que no...
Coses concretes, sí. sí. Però em refereixo que com llegir per llegir coses així, de gent gran ja... O sigui, van... A preu fet, van perquè els interessa no sé què. Uh-huh. En canvi, gent jove sí que és llegir, perquè, ostres, no he llegit res de Hermann Hesse. O sigui, clar, hi ha tantíssima gent que és interessant per llegir,
clar.
Que llavors, clar, tens tot per... O sigui, tens 20 anys i, ostres...
I no
saps?
I tornes a descobrir coses, no?
No,
o comences
no,
a descobrir
dius,
moltes
dius,
coses.
Ostres, és que no he llegit res de fulano, de mangana, de tal...
I venen aquí amb aquests noms...
Venen, sí, sí.
I tu els
sí,
hi treus
sí.
el que tens.
Ha, sí, sí, sí. Hi ha gent jove, eh? Vull dir, jo... Vaja, amb això confio, saps? Sí,
està molt bé.
Vull dir, que hi hagi gent jove.
Que llegeixi.
Amb la
I
gent
que vingui
jove.
Amb una llibreria de vell a buscar noms.
Sí,
és a dir,
sí.
a buscar autors i, per tant, a buscar qualitat literària.
Sí,
no?
sí, sí, sí.
Que seria
sí.
una mica el que necessitaríem.
I després també el tema del paper, o sigui, de, això, postals antigues, làmines... tot això també atrau, saps?
Perquè tu, a més de llibres, que, mare de Déu, saps quants en tens, per
no,
cert?
No,
possible.
Perquè a part, vull dir, és això que n'hi ha un que potser fa un pam i uns altres fan... Mm.
A més de llibres i postals, què més hi trobaria? Perquè jo veig aquí alguna altra coseta.
Bueno, hi ha aquestes reproduccions de joguines antigues, mm-hmm. que n'hi ha alguna, i, bueno, però bàsicament és llibre, postal, làmina, estampes, també, mm-hmm. estampes d'aquestes en blonda i... Mm-hmm. maques i no tan
I,
maques.
I ve molta gent a oferir-te llibres?
Sí, sí.
A dir, mira, això... doncs he desmuntat la casa dels
sí,
avis.
Sí, 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 sí.
I hem trobat tota aquesta col·lecció.
Això molta gent.
I tu els agafes?
Molta gent. No,
no
sempre, no sempre, no tot, no tot. No tot.
No, perquè si no, no hi necessitaries no, tres botigues com aquesta.
No? I a part, vull dir que clar, les coses també s'han de pagar. O sigui, també t'haig de dir que hi ha persones que ho regalen.
No, però, no, vaja. És que jo em referia a persones que vulguin regalar-ho, clar.
Ah, jo que ho vulguin regalar ho accepto tot tret de les enciclopèdies.
Això mateix.
Malauradament. Malauradament, perquè són molt maques, les enciclopèdies.
Sí, però ningú fa servir l'enciclopèdia, ja.
Ja està. Malgrat que jo crec que tornaran les enciclopèdies.
Tu creus?
Jo crec que sí. Bueno, clar, jo és que soc de...
Tu ets de paper. Tu ets de paper.
D'una mena com optimista, no? Però jo crec que sí, que les enciclopèdies tornaran a estar de moda. Saps?
Escolta'm, ja m'has fet dos titulars, els joves llegeixen, les enciclopèdies tornaran a estar de moda. Jo crec que et falta, aquí a la llibreria del Palau li falta un, ara per exemple, una Rosalia que vingués aquí a buscar uns llibres, o un Messi que de cop i volta busqués un llibre sobre futbol de fa no sé quan i que ho pengés a les xarxes. I això sigui com l'escuma, perquè això funciona així, ho saps, no?
Ja, el que passa és que...
T'ha passat alguna vegada? Algun famoset?
Sí, el que passa és que jo no reconec a la gent.
Ah,
em costa molt.
És a dir, igual t'ha vingut algú molt important i tu no saps què és.
No, jo no sé qui és.
Ah, que bé,
això. Jo no sé qui és. O sigui, per exemple, això em va passar amb la Joan Baez.
Va venir la Joan Baez?
Sí.
I tu no sabies?
Dos cops. I el segon cop va ser quan la vaig reconèixer.
I li vas preguntar si era
sí,
ella.
Sí, li vas dir que escolta, tu... I em va dir, sí. I ha signat el llibre de visites, però que tampoc... Després tampoc me'n recordo de treure'l.
És a dir, tens un llibre de visites i no te'n recordes.
No, és que... Bueno, cadascú és com és. Però em refereixo que jo... Ara entrés, no sé, l'Obama per la porta i jo pensaria, ostres, aquest tio em sona, eh? A més, em resulta molt familiar.
Però no li diria res fins al cap de unes hores que ja n'hi seria.
Exactament. O l'endemà diria, ostres, aquest tio era... Doncs,
sí. Escolta'm, jo abans et demanava, i em sembla que ens hem quedat a mitges, de la carta als Reis, si sí. Tu ara poguessis fer una carta als Reis, que queda molt i, per tant, tenen temps de treballar-ho, què els hi demanaries?
No sé, probablement... Ordre.
Ordre.
Un cert ordre.
Necessites una Marie Kondo que vingui aquí a fer-te una mica d'ordre en aquesta llibreria, no?
Sí, però clar, vull dir, un ordre de que les coses es poguessin trobar... Una Mary Poppins, posa-li.
Ah, una Mary Poppins i que vagi traient amb la vareta i digui, això aquí, això aquí.
Això aquí, això aquí, això aquí. Llavors jo pugui dir, mira, tot està aquí, tot això. Tot l'altre...
Perquè a vegades saps que tens una cosa i potser no la trobes.
Sí.
Alguna vegada.
Això em passa molts cops. I després que me n'oblido, que la tinc, i llavors, de sobte, bum, un dia remenant una altra cosa, dic, ostres...
Sí, ho tenia,
si
ho tenia.
Això, tenia això, saps?
Clar, vull no que... et pots fer un dibuix i un croquis de dir, aquí tinc
no,
això...
No, i a part que ara ja són molts anys, o sigui, jo si hagués començat, diguéssim, ja amb la informàtica engegada,
sí.
Seria molt diferent, perquè jo sóc una persona endreçada.
Clar, però és impossible. Amb 40 anys se't desordena tot.
Exactament.
I tu no has fet que a les cases, quan tu canvies de pis, fas aquell ordre i comences a llançar coses. Tu no has canviat de pis.
No, exacte.
I no has pogut fer aquest ordre, no?
Exacte.
I segurament casa teva és un altre tema, però la llibreria tens tantíssimes coses, no?
Sí, sí, sí.
Doncs vols una Mary Poppins perquè et posi una mica d'ordre.
Sí, una Mary Poppins.
I si pot ser un altre bibliòfil que passi per aquí i vulgui quedar-se el dia que tu vulguis jubilar-te, que falta, perquè veig que tens energia per estona, doncs també estaria bé.
Sí, també. No, a mi m'agradaria molt que continués com a llibreria. El que passa és que és molt difícil.
No, trucarem a la Mary Poppins, però... que vingui a posar-te ordre.
A mi m'encantava, això.
Jessamí Catafau, Ramon.
Exactament.
40 anys a la llibreria del Palau i els que vulguis més...
Sí.
T'enviarem una Mary Poppins.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A tu.
Érem bons, tan resplendents com el somni de dos nens. Estàvem bé fins que ja no tant. Vam fer una llar però allò va anar cremant. No volia deixar-te, no et volia mentir. Ja em posava a plorar quan vaig recordar que sé com es compra una rosa. Em sé dedicar una cançó. Puc parlar sol durant hores de coses que no controles. No et necessito per sortir a ballar. Ja m'agafo jo de la mà.
Sé que t'estima més que jo.
moviment. Et perdono tot el que em vas dir. No volia deixar-te, no et volia mentir. Ja em posava a plorar quan vaig recordar que sé com es compra una rosa. Em sé dedicar una cançó. Puc parlar sol durant hores de coses que no controla. Necessito per sortir a ballar, ja m'agafo jo de la mà. Sí, jo em sé estimar molt més que no tu.
Sé estimar més, jo em sé estimar més, nena. Sé estimar més, jo em sé estimar més, nena. Sé estimar més, jo em sé estimar més, nena. Sé estimar més, jo.
No volia deixar-te, mentir, ja em posava a plorar quan vaig recordar. Sé com es compra una rosa, em sé dedicar una cançó. Puc parlar sol durant hores de coses que no controles. No et necessito per sortir a ballar.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem, també la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nou de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Va, que obrim el capítol de preguntes contestades aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Fa unes setmanes la Constança des de Terrassa va preguntar per què canvia el gust del peix congelat del que ja comprem congelat. Vam traslladar la pregunta al Gremi de Peixaters de Catalunya i el seu president, Àlex Oña, ens va donar la resposta. Una de les coses que deia és que quan descongelem el peix ho hem de fer posant-lo sobre una reixeta. Aquest detall va cridar l'atenció a la Magda, que ens va deixar aquesta pregunta. Per quin motiu hem de posar una reixeta sota el peix a l'hora de descongelar-lo? L'aigua que surt de dins del peix és dolenta? Doncs bé, Àlex Gonyi, el president del Gremi de Peixaters de Catalunya, ens treu de dubtes.
Bé, respecte a les carmanyoles amb reixeta, són molt útils no només pel descongelat de peix. Qualsevol producte, encara que l'hagis de guardar a la nevera, fresc, carn, pollastre i peix, o descongelat, s'ha de mirar sempre de tenir-ho apartat de l'aigua o de la humitat que pugui fer el producte. I de la sang, si es tracta de carn o pollastre, per exemple, la mica de sang que puguin fer, el bo és que quedi apartat del producte, que quedi més sec i quedi millor. Per això les carmanyoles amb reixeta les proposo sempre per descongelar peix. Primera, perquè el peix que ha estat congelat normalment ha estat congelat en bosses de congelació on s'ha fet una pressió al buit per tenir-lo més ben congelat, però ha pressionat el producte, està pressionant el producte. Aquest producte, quan es vol descongelar, el millor que es pot fer és treure'l del congelador, treure-li la bossa i posar-lo en una carmanyola amb reixeta. Perquè llavors, al moment que es vagi descongelant i vagi traient aquests sucs, aigues, en fi, el que pugui treure el producte, quedi separat per preservar més el producte, que el producte sec sempre es preserva millor. Tant en congelat, descongelat, evidentment, i en productes frescos que es puguin comprar que no siguin peix.
Doncs lliçó apresa pel peix i pel que no és el peix, a ser possible descongelar, muntar perquè tingui reixeta, perquè el líquid que tregui, la sang o el que sigui, no quedi impregnat en el producte. Per tant, moltes gràcies per la resposta, Àlex Gonyi, president del Gremi de Peixaters de Catalunya. Deixem el Frozen de la Madonna perquè no ens volem congelats, que ens volem desperts, ben desperts, perquè arriba l'hora, avui en plural, dels contes.
El conte per anar a dormir.
Tanquem la primera setmana que dediquem als relats escrits pels oients ignorants. Ja sabeu que la setmana que ve repetim experiència per donar el màxim de veu als que heu fet l'esforç d'escriure i enviar un conte al programa. Aquesta setmana l'Anna Maria Ricard ha triat Hi havia una vegada, de Maria Rosa Martínez Corbera, i La nit sense estrelles, de Jesús García Oliva, tots dos sobre el món de la ràdio. Es busca pis, de la Mercè Barba, sobre una parella de coloms que buscava nova vivenda. La tenda de campanya de Carme Garriga sobre la relació de complicitat entre una mare i el seu fill. I dos relats que tenen com a tema en comú els d'ahir, el fet de mirar, i que tenen la mateixa paraula al títol. Darrere el vidre, d'Olga Vilarrassa Bassacs, i L'ull de vidre, de la Maria Sistac. Per acabar la setmana, i avui que hem viscut una jornada de primavera plena de llibres i roses, és el dia perfecte pels enamorats, dos contes que parlen d'amor, però que ho fan des de dos llocs diferents. La Diada, de Glòria Carrasco Sicília, i La primavera de la Berta, de Roser Pedrós. La Diada. Tot just el sol apuntava per l'horitzó i la Joana no podia estar-se més al llit. Avui portaria a terme la fita que s'havia proposat. Havia estat maquinant des del Sant Jordi de l'any passat i ho tenia clar, aquest any ho faria. Ja estava farta de veure tant d'amor ençà i enllà, mirés on mirés, tot eren parelletes ensucrades, passejant rambla amunt i avall amb les seves roses i llibres. I ella? Ella ja feia temps que no era mereixedora de cap compliment, cap afalac. Ja l'havia avisat la mare. Aprofitar aquest jove i omple la teva vida d'amor autèntic, del que perdura. Si no, et faràs vella, o sigui, invisible als ulls dels altres, i ja mai més tornaràs a sentir aquell pessigolleig tendre ni aquells batecs emocionants que t'esveren quan veus a la persona estimada. I és que la Joana havia estat molt enamoradissa. Quan ja portava un temps amb la mateixa parella, normalment només de 2 anys, tota aquella efervescència primerenca s'esvaïa i perdia l'interès. Es deprimia, s'avorria i ja no trobava cap sentit a la relació. Per això havia forjat un pla i avui el duria a terme, doncs, tant i com li havia augurat a sa mare, ja era del tot invisible. D'aquest Sant Jordi no passa, avui ho faré peti qui peti. Es va vestir amb les peces més llampants que va trobar a l'armari, vermell integral, sabates incloses, color de la rosa que ningú li regalaria. Es va omplir d'aquell perfum dolç i sensual que tant li fascinava. Dins la bossa, el mòbil, el moneder, la targeta de crèdit i, el més important, una ampolleta de vidre transparent buida i amb vaporitzador. Va caminar en pas ràpid des de Francesc Macià fins a Rambla Catalunya, ja observant plena d'enveja a tantes parelles acaramelades de totes les edats que es creuaven el seu pas. El cor se li anava accelerant. La boca se li feia aigua. Aviat aconseguiria. Va arribar a la Rambla. Les paradetes de llibres i flors eren plenes, de gom a gom. Va treure l'ampolleta de la bossa i la va anar omplint de tot aquell amor que surava en l'ambient fins que la va tenir plena a vessar. Va arroscar el tap, la va guardar curosament a la bossa. Estava tan emocionada que no hi cabia la seva pell, fins i tot les cames li feien figa. Va desfer el camí cap a casa tan de pressa com va poder, va pujar les escales de dos en dos, ja no va poder esperar a ser dins de casa, va treure l'ampolleta i es va arruixar tot el cos amb l'elixir robat a tots aquells desconeguts tocats per les fletxes del capritxós Cupidó. Tot d'una, va començar a tremolar com una fulla. El cor se li va anar enfilant, el pit li feia mal i els braços també. Oh, Déu meu, ho estic aconseguint? O potser no. Sisplau, una ambulància. Era una somia truites. Tot plegat va ser un infart. La primavera de la Berta. Feia mesos que la Berta no sabia què fer amb la seva vida al poble. Vivia per inèrcia, els carrers sempre eren els mateixos, les cares sempre eren les mateixes. Va marxar una temporada i va tornar. Necessitava alguna cosa que la il·lusionés, que la fes tirar endavant, que l'ajudés a no quedar-se quieta. Li voltava pel cap la idea d'obrir un restaurant des de feia temps. No era un somni d'aquells que es tenen a dins. Era una possibilitat que apareixia en els moments més inesperats. Li agradava molt cuinar, no com una obligació ni com una rutina, sinó com una manera de crear. Cuinar la feia feliç. L'àvia i la mare havien estat excel·lents cuineres, d'aquelles que no mesuren ni expliquen com ho fan, però transmeten. La Berta havia crescut al seu costat, aprenent, sense adonar-se'n, tastant salses amb la punta del dit, observant, ensumant sofregits, repetint una vegada i una altra fins que li sortien sols. Però mai no s'havia plantejat anar més enllà, fins que la idea va començar a tornar amb més insistència, com si alguna cosa dins seu s'hagués cansat d'esperar. Llavors va pensar en la casa de l'àvia. Feia anys que estava tancada, les finestres barrades, la porta segur que grinyolava, el jardí mig abandonat però encara viu. De petita, aquell lloc havia estat ple d'olors, de veus, de plats, de celebracions, de tardes llargues que semblaven no acabar-se mai. Ara, en canvi, tot era silenci. La Berta hi va entrar un matí sense saber ben bé què hi buscava. Va notar aquella olor de tancat, de pols i de records. Sorprenentment, la cuina estava equipada, els fogons eren antics, els armaris tenien alguns estris. Al mig, una taula gran amb unes estovalles d'olor signe d'una època llunyana. Va pensar que necessitava algunes reformes. Tot semblava aturat en el temps, però no mort, estava en espera. Va obrir totes les finestres per deixar entrar la llum, el sol i l'olor de la primavera, de la qual ja se'n notaven els primers senyals. Desapareixia la humitat hivernal i començaria l'aroma suau i lleugerament dolça de les flors que ja obrien els pètals de colors. Els insectes, com les abelles i les papallones, ja podien transportar el pol·len d'un costat a l'altre. Els dies següents van ser dies per pensar i planejar. Obriria el restaurant. Ho Ho faria sense pressa, però sense pausa, i començaria a fer reformes. Moure una paret, arreglar les finestres que no tancaven bé, repintar els armaris de la cuina, posar llums nous, pintar les parets amb colors clars... A poc la casa s'anava transformant. Taules i cadires de fusta diferents però coordinades, tot decorat de manera senzilla però amb cura, perquè l'espai quedés càlid i acollidor. Les dues habitacions petites serien menjadors íntims, amb sensació de confort. A la cuina, focs, neveres grans, olles, cassoles, paelles, coberts, plats i copes... Tot nou per començar a funcionar. Ella hi passava hores, ajustant les receptes, tastant, rectificant i tornant a començar. La seva amiga Maria havia acceptat ajudar-la. Tenia experiència, ja que havia treballat uns anys a la cuina del restaurant del poble de Baix. A la sala tot estava perfecte. Es quedava embadalida contemplant l'obra i no es podia creure que havia arribat el seu moment. Tot feia olor de nou, sense perdre aquella olor de nostàlgia barrejada amb records. La primavera ja arribava, els dies a poc s'anaven fent més llargs, la gent sortia al carrer, els bancs de la plaça ja no estaven buits, tornaven les trobades i els riures. El riu, que a l'hivern corria pesat, fred i gèlid, ara es tornava àgil, alegre i lleuger. Els colors transformaven el paisatge, els camins s'omplien de grocs, de verds i rosats, que amb els rajos de sol, encara suaus, despertaven fresques aromes. Tot preparat i a punt, les taules preparades amb les estovalles ben planxades, els plats, els coberts, les copes i els tovallons correctament col·locats, unes flors i una espelma a cada taula, fins i tot dins seu, per fi, hi havia ordre. Va sospirar profundament. Va veure un noi aturat al llindar de la porta i s'hi acostà. «Encara no està obert, oi?», li diu el nou amb un somriure. «Encara no. Estic ultimant els darrers detalls», va respondre ella, aixugant-se les mans amb un drap. Se'l mirà. Semblava un excursionista per la motxilla i les botes de muntanya que portava. Els cabells una mica llargs, la veu agradable, i desprenia olor de bosc. Li va semblar decidit i amable. Li va fer bona impressió. El noi entra, el veu com observa la sala. «Fa bona olor», li diu amb un somriure. Ella se'l queda mirant sense dir res. «Si necessites ajuda», li diu tot entrant a la cuina. «Demà obriré, encara no sé com anirà», va respondre. «El lloc és preciós i l'entorn una autèntica meravella. L'olor que surt de la cuina convida, segur que tindràs èxit», diu amb entusiasme. La Berta té una sensació estranya. L'endemà obrirà el seu restaurant, però potser sense saber-ho, acabava d'obrir alguna altra cosa. L'endemà es ballava abans que sortís el sol, no havia dormit gaire, era el gran dia, els nervis se la menjaven, l'aire encara era fresc, el sol començava a treure el cap per darrere la muntanya. «Bon dia», es va girar. Era el noi del dia anterior, no portava la motxilla ni les botes de muntanya. «Bon dia, què hi fas aquí tan aviat?», va dir ella sorpresa. «Et vaig dir que si ho necessitaves et podia ajudar, i aquí estic. Per cert, em dic Quim», i es va quedar. La gent entrava atreta per la curiositat i per la bona olor que es respirava dintre. I es quedaven. Així va ser com el primer dia es va omplir. En Quim portava els plats amunt i avall, servia amb rigorosa cura i amabilitat, es movia per la sala amb naturalitat i conversava amb la clientela. Observava la Berta en silenci i lloava la seva manera de cuinar. A fora, la primavera avançava. El restaurant anava molt bé. Algunes nits, quan tancaven, es quedaven una estona, seien al banc de l'entrada, compartint una copa de vi i comentant la feina. Els dies continuaven passant. S'entenien molt bé i entre ells creixia una mena de proximitat. Una nit, després de tancar, la Berta va seure davant de la finestra oberta, va aixecar la mirada, el cel era net i ple d'estrelles... Va sentir passos darrere seu i l'alè del Quim, molt a prop, no es va girar. Va ser un moment sense paraules, però hi havia alguna cosa que ja no podien ignorar. Es van besar. La primavera, a fora, continuava florint. I a dins, alguna cosa, també. I visca l'amor. I visca l'amor i la primavera i Sant Jordi i tot. I el cap de setmana, per cert, que és el que farem ara nosaltres, que és acabar aquí, marxar de cap de setmana i tornar diumenge a partir de les 12 de la nit. Gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies per fer-nos aquestes històries, aquests relats, amb tanta emoció, amb tanta emotivitat, amb tanta curiositat. Són enormes, o sigui, són relats molt bonics, que agraeixo moltíssim. La setmana que ve en tindreu més. Així que descanseu, passeu un bon cap de setmana i fins diumenge a les 12. Adéu-siau.